Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Hola, què tal? Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts un diumenge més a l'Àngels, el primer Àngels del 2022. Comencem un nou any i ho fem amb la mateixa voluntat que l'anterior, donar a conèixer la realitat que ens envolta a través dels ulls de totes aquelles persones i entitats que treballen diàriament per ajudar els més vulnerables, al tercer sector social. Us recordem també que aquest programa no seria possible sense l'esforç i la col·laboració de la Fundació Llegat Roca i Pi, a qui agraïm especialment la seva tasca. Com cada diumenge, som el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so, qui us parla, el David Serra. Comencem. Els protagonistes d'aquest primer Àngels del 2022 seran els infants. Com diu la Declaració Universal dels Drets dels Infants de l'any 1989, són ciutadans de ple dret. Però, malauradament, aquests drets, en aquesta societat en què vivim, no es compleixen, queden sovint vulnerats. Tot i que s'hi han dedicat molts esforços, sobretot per part d'entitats com la Fundació Salut Alta de Badalona, que és amb qui parlarem avui, encara hi ha molta feina a fer. Donaré només una dada. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el risc de pobresa infantil al nostre país durant la pandèmia ha augmentat en 2,3 punts. Prop de 385.000 infants menors de 16 anys s'han vist afectats per aquesta realitat. Aquesta tarda volem parlar dels drets dels infants i en quina situació estan, i ho farem segons l'experiència, a partir de l'experiència de la Fundació La Salut Alta de Badalona, entitat que ja ens ha visitat aquesta temporada i que ajuda en el desenvolupament integral de la població del districte La Salut Alta Llefià de la ciutat de Badalona, amb especial atenció als menors. Podem saludar en aquests moments a la Lola Ballesteros, que és responsable de l'àrea d'acció socioeducativa de la Fundació Salut Alta. Lola, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, David.
Què tal? Escolta, a partir de la vostra tasca i experiència, tants anys treballant amb infants, en quina situació us trobeu en aquests moments? Pensant en ells, pensant en els infants amb els quals treballeu.
Doncs mira, David, tu donaves les dades, no?, després de la pandèmia, no?, d'aquest increment, i nosaltres amb la nostra tasca el que fem és, aquestes dades en realitat es tradueixen en infants, no?, amb nom i cognoms, amb les seves realitats i especialment amb realitats d'habitatge molt greu, no?, estan vivint en algunes ocasions en habitatges que no compleixen els mínims, no?, de salubritat que podem pensar. Tenim infants que es troben en situació dins de la família, no?, que estan esperant llançaments, no?, i desnonaments, i tot això genera, no?, també a nivell emocional molta inestabilitat, moltes situacions greus, no?, també situacions de violència intrafamiliar, no?, situacions de precarietat en l'entorn, no? Moltes vegades el que es viu és a nivell familiar, però els infants són els que realment estan patint també aquestes realitats, no?, que de vegades queden com només en dades i en xifres, però que en realitat es tradueixen en, això, no?, en les seves vivències i en com ho estan vivint.
Sí, i que són allà, jo no diria que pateixen més o menys, perquè fer comparacions o diferències en aquests aspectes doncs no em sembla correcte, però sí que segurament són potser els que ho estan patint més i en silenci, no ho sé, fins i tot diria, no?
Sí, de fet, ja que ho comentes, no?, m'agradaria també no parlar només dels infants des de persones que tenen necessitats, no?, perquè si no de vegades l'enfocament pot ser aquest, sinó que l'enfocament és, com realment tu deies també, un enfocament de drets. Es tracta de defensar, no?, juntament amb ells, que són ciutadans actius, defensar aquests drets, no?, que s'estan vulnerant.
De quins drets, bàsicament, estaríem parlant? Perquè, ja dic que fa un parell de mesos ja vam parlar amb vosaltres i vam parlar precisament, a més, si no recordo malament, d'un informe que s'havia fet, l'informe sobre la situació de la infància al districte La Salut Llefià, un informe que s'havia realitzat aquest any passat, el 2021, pel grup de necessitats bàsiques del pla educatiu d'entorn del districte. I deia, una de les conclusions i que més ho vam subratllar aquí és que hi ha molts drets bàsics que no es compleixen, no només amb els infants, sinó també amb les seves famílies, amb persones vulnerables del districte. No? Bàsicament, de quins drets estaríem parlant?
Doncs mira, ja he comentat abans, però un dels drets seria el de tenir un habitatge, i un habitatge, a més, no tenir només un sostre, no? sinó tenir un habitatge adequat. Estem parlant també de l'accés, moltes vegades, a una alimentació adequada. També en temes de salut, com poden ser l'assistència a un psicòleg o a un logopeda, també situacions, no?, de poder, pues, poder anar a un dentista, no?, poder accedir a tenir unes ulleres. Estem parlant realment de coses molt bàsiques,
sí,
de salut, de cura, no? O sigui, que realment estem com a mínims, no?
Uh-huh.
Clar, aquests mínims de vegades no ens fan pensar en d'altres drets, com són el de ser escoltats, el de poder participar, no? Però que al final també estan sent vulnerats.
Sí. El que hem fet és agafar la... els drets de la infància, la Declaració dels Drets de la Infància, que són de l'any 89, intentar traslladar la situació d'aquests drets, no tots, lògicament, perquè la llista és inacabable, a la situació en la que us trobeu vosaltres i amb els infants i famílies amb les quals treballeu. Per exemple, el primer i importantíssim, diem que aquests drets es basen en quatre principis fonamentals, i el primer de tots ells és el de la no discriminació. Clar, som ja, acabem de començar el 2022, us trobeu encara amb casos d'infants discriminats, sigui per la raó que sigui?
Doncs sí, ens trobem, mira, sense anar més lluny, no fa gaire vam tenir una situació de racisme clara, no?, cap a un infant, i bueno, són situacions que ens preocupa molt, no?, perquè de fet no són aïllades, sinó que es donen, no? I, a més, com tu dius, no?, el dret és a la no discriminació, i la discriminació també és el no tenir igualtat d'oportunitats, no? I aquí ens trobem amb una manca real d'accés a oportunitats, no? També aquí podem incloure tot el que és accés a activitats de lleure, a poder fer una activitat de música, de dansa, d'art... tot això, els nostres infants, no?, en l'entorn, no trobem aquest tipus d'oportunitat, bueno, d'accessibilitat, no?, aquest
tot,
tipus d'activitat.
Sí, no, anava a dir, fins i tot una cosa tan senzilla, que hauria de ser tan senzilla com és tenir temps per passar-s'ho bé.
Exacte.
Que és allò, potser diríem, que clar, no sé, és el dret més bàsic de tots, no? Vull dir, com tota persona, doncs, tenir aquest dret a gaudir d'un espai, a gaudir dels amics, a oblidar-se de tot una miqueta, i doncs que també és bé, i vosaltres també aquí a la Fundació Salut Alta hi treballeu especialment amb tot plegat.
Sí, de fet, vull dir que treballem també amb ells, no?, el que siguin, ja ho comentava abans, no?, membres actius d'aquest canvi,
sí,
o sigui, que siguin conscients. No és que nosaltres demanem canvis i demanem que siguin escoltats, que tinguin veu, que puguin decidir, que... No, o sigui, és que els eduquem també en això perquè siguin ells, no? I amb el que comentes, és que començant perquè al barri tenim manca d'espais en el que els nens puguin gaudir el que tu comentaves, no? O sigui, és que no, aquest espai no existeix, no?
Sí, sí.
Clar, és que estem en bàsics, no? O almenys nosaltres ho veiem així, no?
Sí, sí, en bàsics i en mancances que, malauradament, és la sensació que any rere any estem parlant de les mateixes. Sí que s'ha evolucionat, sí que s'ha fet un esforç, i sobretot gràcies a entitats com la vostra. Però, clar, és que encara hi ha molta, molta, molta feina a fer. I això és... Jo que ho veig des de fora, em sembla tan desesperant. Imagino que vosaltres sou professionals i, lògicament, no heu de caure en la desesperació, però imagino que també ha de ser complicat per vosaltres.
Sí, jo crec que no podem caure en la desesperació. No? És una cosa que no pot tenir
Exacte,
lloc, no?
Sí.
en la nostra tasca, en la nostra manera de fer. I a més jo crec que el fet de veure tantes famílies, tants infants i adolescents que se'n surten, que tiren endavant, que són persones sensibles a la seva realitat, no? Que tot i les mancances estimen el seu barri, estimen, no? Els seus veïns, la seva gent, els seus amics, la seva escola, no? Ostres, això també et dona esperança perquè penses, bueno, jo, no? El treball fet, pues, també, bueno, pues, té com el seu fruit, no?
Exacte, no? I que també són el nostre futur, perquè es parla dels infants que són el nostre futur, ells també són el nostre futur, i a vegades sembla que no els tinguem en compte, en aquest sentit. Hem parlat de drets, hem comentat al començament, drets tan bàsics, diu la Declaració dels Drets dels Infants, de l'alimentació, l'allotjament, ja n'hem parlat, però també hi ha un altre dels drets fonamentals per a la infància, és l'educació. Quins són els principals, a banda de l'espai que ens comentaves també, es trobem amb nanos, amb infants, nens, nenes, que no poden accedir, no poden anar a una escola encara, avui dia, o això, afortunadament, diríem que cada cop hi ha menys casos d'escolaritat?
Sí, jo crec que afortunadament cada cop són menys casos i sí que crec que es fa un treball de detecció, no, d'aquests casos i de poder-los derivar, no, en cas que així sigui. El que sí que veiem és que al final la manca d'oportunitats a nivell general, no, aquesta precarietat que viuen també a nivell familiar, en lo econòmic, no, en l'habitatge, sí que fa que siguin infants que necessitarien poder tenir un major suport en tot el tema escolar i acadèmic, no? I, o sigui, en el sentit de que no podem tenir en certes escoles els mateixos recursos que es tenen en d'altres. No per res ni de ser millor ni pitjor, ni perquè es faci millor o pitjor tasca, no. És perquè la realitat que tens al davant necessita poder tenir uns recursos diferents, no? Jo crec que això hem de prendre consciència i hem de poder aplicar realment el que es necessita en barris com aquests, no?
Sí. Fa un parell de setmanes, si no recordo malament, aquí a l'Àngels, parlàvem de la taula del sense llar de Badalona i un dels temes que tocàvem és l'acompanyament. No tant l'acompanyament d'entitats com la vostra, sinó l'acompanyament social, l'acompanyament per part de l'administració. Això es troba a faltar també encara massa?
Clar, a nivell d'administració jo crec que amb els canvis que tenim a Badalona, no? I que venen sent ja com constants des de fa uns anys...
Sí, fa 4 anys m'ajuda gent, sí.
Clar, fa que al final no hi hagi com una constància en els plans que s'han de posar en marxa, no? Uh-huh. Això, clar, al final no ajuda, perquè dius, bueno, dona major inestabilitat en la que ja viuen aquestes famílies i aquest barri, no?
Sí.
Clar, en aquest sentit, pues sí, no? Ens agradaria poder comptar, no? Pues bueno...
Sí, sentir-vos acompanyar vosaltres i ells,
clar,
que és el més bàsic, sobretot ells, que són els protagonistes. Aquí a la Fundació Salut Alta treballeu molt en l'àmbit educatiu. Diríem que assegurant que cada infant, cada adolescent, perquè estem parlant d'infants, estem parlant també d'adolescents, de nanos de 14, 15, 16 anys, doncs que són nanos que heu acollit, doncs que ells tinguin garantit un itinerari educatiu. Jo crec que val la pena que ens expliquis quina metodologia utilitzeu, eh? Com ho feu, quins itineraris seguiu?
Mira, per nosaltres jo quasi et parlaria dels nostres pilars, no? Que,
sí.
Bueno, no per ordre són més o menys important, però jo diria que un dels nostres pilars és l'acompanyament familiar. Nosaltres creiem que s'ha de treballar tot l'entorn de l'infant i de l'adolescent, perquè necessitem fer camí compartit amb les seves famílies i amb les seves situacions, no? Les hem d'acompanyar i els hem de donar veu i poder fer recorregut amb elles, no? Per altra banda, treballem molt des de l'acompanyament. Per nosaltres és bàsic en tots els sentits. Hem parlat d'acompanyament familiar, però d'acompanyament de les situacions de cada infant, de cada adolescent, sigui a nivell acadèmic, personal, emocional, de l'àmbit que sigui, no? I també, no?, el treball amb l'entorn. Nosaltres, no, o sigui, el nen, l'infant, perdó, l'adolescent que ve, no és una illa que ve aquí, no?, sinó que té tot el seu entorn, té l'escola. De vegades hi ha acompanyament des del servei social, des d'altres agents, no?, psicòlegs o des del CAP, no?, també. Llavors nosaltres fem aquest acompanyament integral de tota la persona i de tot el seu entorn, no? Uh-huh. Tot això ja ho hem anat comentant, no?, però ho fem des d'un enfocament de drets i ho fem des del bon tracte, no? Quasi diria que són els nostres pilars, no? Uh-huh. També l'educació emocional, no?, des de l'emocional. Per nosaltres, des que l'infant entra fins que surt, és mirar-li a la cara, preguntar-li com t'ha anat el dia, com estàs, vols comentar alguna cosa, no? No és només si fa l'activitat, si no la fa, si acaba el taller o no l'acaba, bueno, que també és important, no?, que participi, que ho faci, que s'engresqui, sinó que és tot el procés des que la persona entra, no?, de com se sent, com s'ha sentit, si vol explicar, no?
Uh-huh. Lola, ens queda molt poc temps, a veure sí. Si... Però és que no m'agradaria acabar aquesta conversa sense poder parlar, encara que sigui breument, d'una nova campanya que heu engegat a la Fundació Salut Alta de Badalona, una campanya sí. Que es diu El moment d'escoltar. Ens podries explicar en què consisteix i com s'hi pot col·laborar?
Sí. Mira, doncs, des de la Fundació cada any treballem un lema, diguéssim, que ens dona el fil conductor de tot el curs per famílies, per infants i per l'equip, també a nivell formatiu. Aquest any estem treballant el gènere, des del gènere, no? I el nostre lema és, parlant de gènere, són veus diverses, no? En aquest sentit de veus, hem generat la campanya per donar veu a totes les persones del nostre barri, de la nostra entitat, que passen per la nostra entitat també, no? Per uh-huh. tal de donar veu, visibilitzar-les, no? Llavors, bueno, podeu col·laborar per tal que aquestes veus puguin ser escoltades, no? Llavors, quan anem arribant, diguéssim, a una fita de la campanya, no?, econòmica, bueno, doncs podem escoltar alguna d'aquestes veus que, bueno, doncs si no col·laborem no podran ser, no?
Sí, sí, quedaran silenciades. Exacte.
Doncs, llavors, bueno, si voleu entrar a la pàgina de l'entitat...
Sí, és el que anava a dir. Sí, 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 la pàgina web vostra, que és www.fundaciosalutalta.org, i allà hi ha tota la informació que podeu fer el donatiu a través de la web o de transferència bancària, fins i tot fent un Bizum. Lola Ballesteros, que és responsable de l'àrea d'acció socioeducativa de la Fundació Salut Alta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molta sort.
Moltes gràcies.
Ho deixem aquí, com hem fet en els dos darrers programes. Ens acomiadarem amb una cançó propícia d'aquestes festes i avui no podia ser cap altra que la nit de Reis del Joan Dausà, la nit màgica de dimecres vinent, que desitgem sigui també per tothom, que tothom en pugui gaudir. Diumenge vinent tornem. Fins aleshores, que passeu una molt bona setmana.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.